Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dijous 15 de setembre on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui, entre d'altres temes, parlarem de el que opinen molts experts del que passarà aquest hivern. Diuen que serà molt fred a casa de moltes famílies el no poder pagar el rebut de la llum i del gas. L'Aliança contra la Pobresa Energètica aborda les conseqüències socials del preu de l'energia i la resposta de la Generalitat. Avui en parlarem amb la Maria Campuzano, que és la portaveu d'aquesta Aliança contra la Pobresa Energètica. Sabíeu que gairebé la meitat dels infants d'entre 8 i 11 anys tenen mòbil? I ens fem una pregunta. Han de tenir mòbil a aquestes edats? L'adquisició del primer mòbil, diuen, que normalment es fa per una inèrcia social i pressió de grup. Ens ho explicarà el formador i divulgador digital, en Gerard Vilanova. I parlarem també amb els amics de la Creu Roja, perquè fomenten l'aprenentatge dels primers auxilis de manera permanent. El Quico Coll és infermer i referent de suport vital bàsic i d'auxilis de Creu Roja Catalunya. I què passa el mes de setembre? Doncs setembre és sinònim de tornada al col·legi i també de què? Dels polls. Consells per prevenir o eliminar-los. Avui parlem amb la Cristina García, dermatòloga i tricòloga, que ens explicarà què fer en cas de tenir polls. I abans de posar-nos en matèria, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és saber quin temps ens esperaran les properes hores i per això connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allà es troba el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres a Catalunya esperem que quedin els cels ennuvolats a la meitat oriental i al Pirineu durant el matí i a la resta quedaran intervals ennuvolats i s'esperen ruixats i tempestes al quadrant nord-est i al litoral i al prelitoral central des del matí i continuaran aquests ruixats i tempestes durant la jornada amb acumulacions que podrien superar zones del nord-est els 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Els ruixats i les tempestes podran anar amb fortes ratxes de vent i també amb calamarsa i podran arribar més ruixats a zones orientals del territori i també al Pirineu de Lleida. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran massa, amb valors mínims de 17 graus a Lleida, de 19 a Girona, de 20 a Tarragona i de 22 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes baixaran per l'est, amb màximes en general de 30 graus a Tarragona, de 29 a Lleida, de 27 a Barcelona i de 26 a Girona. Per últim, si ens referim al vent, a l'Empordà predominarà la tramuntana i tindrem alguns intervals forts, mentre que la resta el vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini de les components sud i oest durant les hores centrals i al sud de Tarragona, al final del dia, quedarà vent del nord-oest i serà intens. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. Anem ara a les carreteres. Servei Català del Trànsit. Alguna incidència? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui parlem d'una tarda complicada a l'autopista AP7. Un parell d'incidències a la zona de Barberà-Santa Perpètua han deixat molt tocada aquesta autopista AP7 i, a més, en tots dos sentits de la marxa. En direcció sud, ara hi ha trams aturades d'uns 8 quilòmetres entre Montmeló i Santa Perpètua, AP7, direcció sud. I en sentit nord, més de 10 quilòmetres de retencions gairebé entre el Papiol i Barberà del Vallès. Això en sentit nord a l'autopista AP7, com podeu comprovar, va molt carregada la via en tots dos sentits de la marxa. Això afecta la C-17, per exemple, amb retencions de més de 3 quilòmetres al tram de Parets en direcció sud. Altres vies a destacar són, per una banda, les rondes de Barcelona, molt plenes, la ronda de dalt, sobretot en sentit Besòs, i la ronda litoral en totes dues direccions. I també a l'extrem nord hi ha problemes per enllaçar amb el nus de la Trinitat, a la C-58 i a la C-33, amb aturades des de Montcada i Reixac, però ara també una cua important a la pota nord de la B20, de gairebé 3 quilòmetres entre Badalona i aquest nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda, 4 minuts, i arriba el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Escuela de Todos anima tothom a sortir al carrer diumenge per demanar que el castellà sigui una llengua vehicular a l'escola.
I per això ha convocat una manifestació que sortirà a 1:15 de l'Arc de Triomf. L'objectiu és evitar situacions com la d'un noi que ha estat a punt de perdre una beca en una universitat anglesa. Ni govern central ni la Generalitat volien acreditar el seu domini del castellà. Dolores Ajenjo, membre de la plataforma Docents Lliures, denuncia que darrere d'aquestes actituds només hi ha una explicació, l'aversió a l'espanyol.
El problema és la aversión al español. A todo, ellos no quieren hacer ninguna acreditación en español ni utilizar el español para nada. Ese es el problema. Expulsión total del español de los centros educativos, del lenguaje de la administración, de los servicios públicos. Esa es la cuestión.
I un altre cas que ve a confirmar aquesta versió a l'espanyol és el d'una família de Castelldefels que s'havia de traslladar a una altra comunitat. Es va haver de pagar una traducció jurada per traduir unes notes acadèmiques del català al castellà perquè el centre no ho volia.
I aquest estiu els hotels de Barcelona han aconseguit igualar els nivells d'ocupació prepandèmia amb un 87%.
I pel que fa als preus, entre abril i l'agost s'han incrementat un 15%, situant-se en xifres rècord a la ciutat, fins a 190 euros per una habitació. Però tot i les bones xifres d'ocupació, els hotelers estan preocupats per la imatge que dona Barcelona al món. Jordi Clos és president del Gremi d'Hotels i posa algun exemple.
La ciutat de Barcelona està una mica desmanegada. El tema de la neteja, som conscients de que encara falta activar una sèrie de contractes per part de l'Ajuntament, però Barcelona no està neta, segueix estant en una situació que mereix molta més atenció i molt més esforç. La seguretat segueix sent un veritable problema. Durant el mes de juliol i agost hi ha hagut 300 denúncies diàries i més de la meitat eren de furts.
Segons el gremi, des de la pandèmia han canviat els hàbits dels qui venen a Barcelona. Les reserves cada vegada són més d'última hora, fins i tot quan es tracta de congressos.
I tres detinguts a Holanda, presumptament, per desviar més de 400.000 euros d'una de les clíniques privades més importants de Catalunya. Estem parlant de la Clínica Diagonal de Barcelona.
Sí, entre els detinguts hi ha l'exgerent del centre. El que feien és desviar diners amb la compra de material sanitari a un preu molt superior al del mercat. Per això van crear un entramat empresarial que podria haver suposat un perjudici real a la clínica de més d'un milió d'euros. A on anaven a parar els diners? Ens ho ha explicat el sotinspector dels Mossos, José Ángel Merino.
Hi ha una pluralitat d'empreses i aquests diners es canalitzaran de diferent forma. Hi ha una part de diners que efectivament han viatjat a fora de les nostres fronteres i hi ha d'altres que han anat a parar directament a empreses o a les butxaques o a les comptes corrents personals d'algunes de les persones investigades.
La investigació va començar el 2020. Els controls de la clínica van detectar que l'exgerent havia canviat el sistema de compres d'equipament mèdic i adjudicava els contractes a una empresa nova sense experiència.
I els primers equipaments que ocuparan l'antiga presó model entraran en funcionament entre el 2026 i el 27.
I en una primera fase està previst construir un institut escola, un poliesportiu i un espai memorial. Més endavant, entre el 2027 i el 2028, s'afegiran un centenar de vivendes públiques, un espai per a joves o una residència per a gent gran. Segons la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, serà una reconversió molt important per l'Eixample i dona resposta a reivindicacions històriques dels veïns.
Es tracta de poder definir, no, en aquest espai hi ha unes actuacions que consolidin les necessitats històriques, les mancances històriques, en forma ja d'equipaments, de parc verd, no, d'habitatge i de tots els espais indispensables per fer que funcioni el barri correctament.
I mentre es fa tota aquesta transformació, l'Ajuntament ampliarà els usos provisionals actuals que té la model, s'obrirà, per exemple, un nou interior d'illa i s'adequarà la primera planta de l'edifici Entensa per a usos veïnals.
I Yolanda, l'ocupació il·legal es perfila com un dels cavalls de batalla de cara a les properes eleccions municipals.
I un exemple el trobem a Badalona. Aquí es van presentar gairebé 600 denúncies durant el 2021. L'alcalde Rubén Guijarro ha anunciat una unitat especialitzada amb 8 agents a partir del novembre. Hi haurà també un telèfon directe entre víctimes i agents. Per la seva banda, el líder del PP, Xavier García Albiol, promet la creació d'una regidoria contra l'ocupació i multes pels qui promoguin aquestes pràctiques.
Passaria també per la creació d'una ordenança municipal en donde se multe hasta 30.000 euros a aquellos que promuevan la ocupación ilegal, sean propietarios o sean las mafias que se dedican a abrir pisos y a colocar personas.
Si el PP guanya les properes eleccions municipals, també denunciarà per la via penal totes les ocupacions il·legals i pagarà la defensa dels veïns afectats que no tinguin recursos per fer-ho.
I una de les males notícies del dia és la mort aquesta tarda del segon excursionista que van trobar ahir amb hipotèrmia a la Vall de Boí.
Sí, els bombers van rebre l'avís de que hi havia dues persones inconscients a prop de l'estany de Contraix. Es van activar els serveis d'emergències, però ja els van trobar en estat molt greu. Els van traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron, on els dos han acabat morint. Es tracta d'un home i una dona d'uns 60 anys i nacionalitat francesa.
En pau, descansi. Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
Les 7 de la tarda i 10 minuts i arriba el moment dels esports amb el company Albert Díez. Què tal? Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom. Com va?
Doncs bé, i amb ganes de saber més coses del que ha passat fa no res al, sí, al Camp Nou, perquè hi ha hagut la presentació, ja el coneixíem, del Gavi, no? Què ha passat?
Doncs que ha renovat, bàsicament, renovat perquè ha signat la renovació de llarga durada amb el conjunt blaugrana fins al 2026 amb aquesta clàusula de sortida de 1.000 milions d'euros. L'anunci es va fer oficial ahir, però avui escenificat a l'estadi, a sobre de la gespa. Vaja, que els nostres ulls al Camp Nou han estat i són els del Víctor Navarro. Navarro, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse, Albert. Hola. 13 minuts ha durat aquest acte de renovació de Gavi, assignat fins al 2026, amb aquesta clàusula de 1.000 milions que tenen, entre d'altres, Pedri, Araujo i Ansu Fati. Ho ha fet a la gespa del Camp Nou davant d'uns 4.500 aficionats, que eren les entrades que havien retirat des d'ahir gratuïtament. En podien retirar fins a 6 per persona. Gavi, que és el debutant, per cert, procedent de la Masia número 186, ha donat les gràcies als cuiners, als tutors de la Masia per tots aquests anys. Ha viscut a la Masia a tot aquest temps a Barcelona i ara, per cert, ja viu amb la seva família a una casa de Barcelona. Aquest és Gavi, que estrenarà el número 6 al gener, quan tindrà el seu nou contracte.
Sí, estoy muy feliz por la renovación. Es algo que llevo soñando desde pequeño. Tanto yo como mi familia, como mi representante, siempre hemos tenido claro que queríamos triunfar aquí. Y bueno, estoy muy feliz por el día.
I aquest cap de setmana s'enfronta precisament a l'Elx, que és l'equip contra qui va marcar el seu primer gol com la samarreta del primer equip del Futbol Club Barcelona. Al costat de Gavi estava, evidentment, el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, qui ha donat les gràcies, com és habitual a les presentacions, al seu agent, a Ivan de la Penya, però en aquest cas, merescudes, perquè, com deia Joan Laporta, quan estava a Sevilla Gavi, tenia ofertes d'altres equips.
Avui és un dia històric, perquè ens està mirant el present, ens està mirant el present immediat, i ens està mirant també el futur del Barça. Gavi representa, és paradigma de talent, és paradigma d'esforç, i crec que aquest esperit que té es reflexa amb el que estem veient avui, no?
I per últim, Montse, Albert, fins fa res uns minutets sí, estava Gavi signant a la botiga del Camp Nou, a la botiga oficial de samarretes a tothom qui s'apropava, firmava aquesta samarreta encara sense el 6 oficialment. Bueno, si algú se la vol estampar amb el 6 i amb el cognom de Gavi, ho pot fer, però encara no s'obre aquest dorsal fins al mes de gener, que és quan entra en vigor el contracte, però gest de Gavi de signar a tothom qui s'apropava a la botiga del Camp Nou.
Molt bé, així està el Barça. Gràcies, Víctor. Dia gràcies. Gavi, gràcies. El conjunt blaugrana, propera estació, sisena jornada de la Lliga Santander, Barça-Elx, el proper dissabte a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi, on ha signat Gavi la renovació fins al 2026.
I continua el serial, Albert, el vestidor de l'Espanyol, perquè ara responen a RDT.
Sí, a mi em sembla que és penúltim capítol, perquè jo crec que quan RDT sigui presentat amb el Rayo Vallecano i depèn si això triga molt o no, o el que passi pel cap de RDT, viurem possiblement l'últim capítol. Avui hem sentit a una de les parts que quedava, els que han estat companys de Raúl de Tomàs al vestidor de l'Espanyol. A més, una veu, un pes pesant, com és Sergi Darder.
Sí que veig un bon entrenador, perquè sí que veig un bon director esportiu, perquè sí que veig un projecte de club i perquè sí que m'agrada tot el que veig, i també perquè un sentiment de no voler marxar d'aquí. Els jugadors que no van estar aquí, doncs, evidentment, se'ls ha d'obrir la porta. Crec que l'Espanyol és massa gran com per dependre no d'un jugador, sinó de tota una institució. Al final, el club està per sobre de qualsevol nom i de qualsevol persona, i els que estem aquí estem orgullosos d'estar-hi i orgullosos de pertenecer a aquest club.
Jo crec que és qüestió de passar pàgina. RDT ja no és jugador de l'Espanyol, i pensar en la Reial Societat per començar, la Reial que té partit avui europeu, però començar diumenge és un rival i un desplaçament complicat a sumar de 3 en 3, perquè després ve una aturada i sempre és interessant quan tens dues setmanes sense futbol arribar, si pot ser sumant, si pot ser guanyant, encara millor, clar.
Escolta'm, i al Girona ja han presentat els dos porters que complementen a Juan Carlos.
Sí, Juan Carlos és el porter que ha pujat al Girona a primera, és l'inquilí, és el titular habitual de la porteria del Girona, però ha reforçat l'equip català la porteria amb Paulo Gazzaniga, porter argentí de 30 anys, que arriba cedit del Fulham, i Toni Fui Díaz, porter català de Berga, 21 anys, que arriba lliure del Real Madrid Castilla. S'ha passat els últims 9 anys al futbol base del Real Madrid. Avui han estat presentats, així parlen els dos, Gazzaniga i Fui Díaz.
Mi objetivo este año es tratar de competir y crear una competencia sana entre, bueno, Juan Carlos y Toni, que... Y nada, estar siempre disponible para cuando nos necesite el entrenador. Y bueno, la competencia sana, como te dije antes.
Jo vinc aquí a marcar-me uns objectius a llarg plaç. Sí que ara el que vull és ajudar l'equip, sobretot aquesta temporada, o sigui, tant amb la competició que tenim amb el Juan Carlos i amb el Paulo, que són grans companys, i bueno, ajudar-nos entre els tres. I bueno, el que volem és que l'equip vagi endavant i aconseguir els objectius.
Competència, que sempre és bo en qualsevol ordre de la vida per allò de no caure en l'autocomplença.
Efectivament. I les enquestes del dia, Albert?
Tres enquestes. Enquesta Barça. La segona samarreta del Barça, la temporada vinent, 23-24, serà blanca. Us molesta això, sí o no? A aquesta hora guanya el no amb el 52% dels vots. Enquesta Perica. Preguntem, ha de mantenir Diego Martínez, l'entrenador de l'Espanyol, a Cabrera a l'11 en el desplaçament a Noeta? Sí o no? Va tenir una errada brutal en el partit davant el Sevilla. Guanya el no amb el 75% de les respostes. I enquesta Girona. El club ha presentat, o acabem de sentir, a Gazzaniga i a Fui Díaz. Preguntem si Juan Carlos és indiscutible a la porteria del Girona. Sí o no? Aquesta hora de la tarda, 7 i gairebé 17 minuts, guanya el no amb el 67% de les respostes.
Carai. Albert, gràcies. Més informació a Cope Bonés i a les xarxes socials d'Esports Cope. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Montserrat, que vagi gràcies. Molt bé. Una abraçada.
Les 7 de la tarda i 17 minuts i a la linterna de Cope Catalunya i Andorra parlarem del que passarà aquest hivern. Serà un hivern molt fred a casa de moltes famílies que no podran pagar el rebut de la llum i del gas. I per això l'Aliança contra la Pobresa Energètica aborda les conseqüències socials del preu d'aquesta energia i la resposta de la Generalitat.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya y Andorra.
Los mejores resultados en el envejecimiento facial no se consiguen solo por la aplicación de diferentes técnicas, sino por el orden de cómo se aplican, además de utilizar el concepto de armonía en cada paciente. Llámanos, te encantarán nuestros resultados.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
Hola, hoy quiero desear a todos los clientes, proveedores, trabajadores y amigos unas felices vacaciones de verano con sus familiares en los lugares deseados para ellos y un feliz reencuentro en el mes de septiembre para poder compartir una gran sorpresa que tiene Pinter guardada para ustedes donde seremos beneficiados todos los clientes, proveedores y amigos. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
Soy el padre de Canet. Mi familia sufrió amenazas y un terrible acoso por pedir que mi hija pudiera estudiar, también en castellano. El gobierno de la Generalitat sigue excluyendo el español como lengua vehicular y el gobierno de España sigue sin hacer nada para impedirlo. No podemos seguir callados. Por eso, yo iré el domingo 18 de septiembre a la manifestación de Escuela de Todos. Iré para reivindicar que el español sea también vehicular. Nos vemos a las 12:30 en Barcelona, en Arco de Triunfo. No faltes.
Arriba al Liceu l'òpera inaugural de la temporada, Don Pasquale de Donizetti. Una comèdia plena d'embolics amb Sara Blanc, Xavier Andoaga i Carlos Chausson. A partir del 21 de setembre. Entrades a liceu.cat.
Cope Catalunya i Andorra.
D'una tardor i un hivern incerts energèticament, les entitats i els moviments socials aborden les conseqüències socials dels preus de l'energia disparats i la resposta per part del govern. Avui parlem amb la Maria Campuzano, que és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Se'ns espera un hivern més fred que de costum a dins de les cases de moltes famílies. Això és el que es pronostica, no? I és el que diuen la gent especialitzada en energia i assessorament en aquesta matèria.
Doncs sí, i això, clar, assuma que la situació de les famílies doncs cada vegada és pitjor, no? Perquè els preus de l'energia no s'aturen, tot i els esforços que ha fet el govern central per intentar posar mesures, el preu de la factura de la llum continua pujant més a més, i la realitat és que les famílies afronten l'hivern amb bastanta angoixa, no? Amb por de no poder realment fer servir la calefacció per poder-se escalfar, perquè potser no poden pagar la factura.
Sempre, Maria, es parla de la pobresa energètica quan arriba l'hivern, però hem de parlar també de pobresa energètica durant l'estiu.
Totalment, perquè al final les necessitats energètiques, bueno, en realitat és durant tot l'any, perquè sempre associem pobresa energètica a temperatura, no? A poder tenir a casa teva una temperatura adequada, però en realitat també necessites electricitat per la nevera, per la rentadora, per poder cuinar en molts casos, no? Per tant, és durant tot l'any. Ara, què passa? Que en èpoques de clima més extrem, com és l'estiu o com és l'hivern, doncs és possible que aquest consum energètic encara sigui més gran perquè necessites escalfar o refrigerar casa teva, no?
Efectivament. El que està clar és que aquest hivern, ja ho estem veient durant aquest estiu, les factures energètiques seran molt elevades i ens preguntem fins quan ens ho podrem permetre, Maria. Potser haurem de reduir el consum perquè amb aquests preus els números, òbviament, no quadren.
Clar, però si és que això ja ho fa la gent. És a dir, almenys el que nosaltres ens trobem a les nostres assemblees és que les famílies que estan en situació de pobresa energètica ja consumeixen per sota del que podríem dir que és digne, no? S'estan algunes inclús d'alimentar-se adequadament abans de deixar de pagar una factura, no? I per això les últimes xifres que s'han publicat aquest estiu sobre pobresa energètica hem vist com s'ha doblat en 2 anys les persones que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada. Potser aquestes famílies paguen les factures, però a costa, no, de reduir el seu confort i la seva dignitat a casa seva.
El tema de la guerra d'Ucraïna, el tema del gas rus, jo no sé si això ha vingut, entén-me la frase, ha vingut bé per una mica dir que el preu de la llum està tan car degut a el que està passant a la guerra d'Ucraïna. S'ha aprofitat que el Pisuerga passa per Valladolid per dir que això no és cosa nostra, no?
Clar, o sigui, aquest és el tema, no? Que al final sempre busquem o es busquen excuses externes per fer referència a un problema que fa molts anys que estem patint aquí, no? O sigui, evidentment la guerra de Rússia té un impacte, però no només, no? Nosaltres ja sabeu que fa molts anys que estem denunciant que el problema és el model que tenim de gestió d'aquests serveis bàsics com són l'energia, que tenim unes grans empreses que, tot i que aquests números que dèiem de pobresa energètica no paren d'augmentar i la previsió és que aquest any continuï sent així, malauradament, si no es posen mesures, el que sí que continua augmentant exponencialment són els beneficis de les grans elèctriques, no?, que estan fent negoci amb un bé de primera necessitat com és l'energia, no?
Uh-huh. Espereu que les elèctriques actuïn d'alguna manera en favor d'aquelles persones que malauradament no podran pagar i que, de fet, ja feia temps que no podien pagar el rebut de la llum. T'estic parlant de gent que, per exemple, són dependents d'un respirador, gent que està malalta, que necessita un aparell per sobreviure a casa. Creieu que hi haurà elèctriques que posaran o torçaran una mica el braç per ajudar aquesta gent?
A veure, sincerament, l'experiència que tenim amb les grans empreses energètiques és que no tenen cap tipus d'empatia ni preocupació per les famílies que estan en aquesta situació, perquè entenen que l'energia és un negoci, no ho entenen com un dret bàsic, que és el que en realitat és, no? També dir que a les persones que tinguin dependència energètica, per exemple, no els hi poden tallar per llei les elèctriques, no? Això és important també conèixer i saber-ho. Nosaltres creiem que el més efectiu amb aquestes grans empreses energètiques és obligar-les per llei, perquè tot i així sempre intentaran trobar una fórmula per saltar-se aquesta llei. Però si no hi ha una obligació legal, aquestes empreses, per voluntat pròpia, no han demostrat en cap moment que tinguin intenció de millorar i d'afavorir aquestes famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.
Maria, tot això farà que pugi la morositat.
Clar, això de fet ja està passant ara mateix, no? És a dir, hi ha moltes famílies que, gràcies a la llei que tenim a Catalunya i també a nivell estatal, a la moratòria temporal que hi ha fins al desembre, doncs no se'ls pot tallar el subministrament, però no poden pagar les seves factures.
Espereu alguna resposta per part del govern d'avui fins a més endavant amb tot això que ens ve a sobre?
Clar, nosaltres creiem que no sé què més necessita el govern per actuar, no?, i per fer servir els instruments que tenim, com és la llei 24-2015, i exprimir-la al màxim, i més en una situació com la que estem ara, no?, amb preus desorbitats de la llum, però no només de la llum, sinó també la inflació i la situació en la que veiem que arribarem a l'hivern, no? O sigui, realment, si no s'actua ara, aquest hivern serà molt dur per moltíssimes famílies.
Efectivament, serà un hivern fred a casa de moltes famílies. T'agraeixo, com sempre, a Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, perquè hagis estat amb nosaltres, i recordar que esteu per ajudar aquella gent que necessiti informació o que no sàpiga què fer, i vosaltres els podeu assessorar. Maria Campuzano, gràcies. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La meitat dels infants entre 8 i 11 anys tenen mòbil. Una dada que hi ha molta gent que la considera normal perquè la societat està envoltada de tecnologia. Això sí, hi ha molta gent que admet que cal posar el focus en l'ús que en fa la canalla i el control dels pares. Però ens fem una pregunta. A quina edat és recomanable que la canalla tingui el seu primer mòbil? Ens posem en contacte amb el Gerard Vilanova, que és formador i divulgador digital. Gerard, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta pregunta segur que te l'han fet moltes vegades, no? Quan li puc comprar o donar-li un mòbil al meu fill o a la meva filla?
Doncs sí, és una de les preguntes recurrents, no?, d'aquelles que molt habitualment sento. I té una resposta variable, no fa una edat, això no és com el carnet de conduir, que hi ha un moment a partir del qual ja estàs capacitat i autoritzat almenys per afrontar el que és treure't el carnet de conduir, no? En aquest cas, jo sempre dic que més que aquell moment concret, més que el quan, ens hem de preguntar el com. Perquè prèviament a l'adquisició del telèfon mòbil o d'altres aparells digitals que permetin navegació per internet, xarxes socials, etc., les famílies el que ens hem de plantejar és que hem de proporcionar una formació als nostres fills. Els hem de plantejar un itinerari saludable previ a l'adquisició d'aquest primer mòbil, que ja utilitzaran de forma autònoma, individual, i que significarà en moltes ocasions aquest exercici de la independència individual. Els nens ja actuaran lliurement. Per això és molt important que els anys, repeteixo, els anys anteriors a l'adquisició del primer mòbil, hi hagi aquesta preparació.
Gerard, imagino que el pas a l'institut i al curs de primer d'ESO acostuma a ser aquell punt d'inflexió perquè s'intensifica aquella pressió social als adolescents que no en tenen, no?, aquest mòbil.
Sí, la veritat és que ja són molt poquets els infants o els joves que acaben el primer d'ESO sense aquest aparell. A primària ja proliferen. cada vegada s'anticipa més el moment en què s'adquireix aquest aparell. Però bé, definitivament la secundària, al llarg de la secundària, de fet les estadístiques diuen que cap als 16 anys el 94%, crec que és, que el 97% ja tenen aquest telèfon mòbil, que ja apareix en un nombre considerable, majoritari, a primer d'ESO.
Per què el fan servir els nens que tenen mòbil a edats de 8 anys, 9 o 10, per jugar?
A veure, aquesta és una de les funcions, i ens hauríem de plantejar també a qui interessa més que els nostres fills tinguin telèfon mòbil, si els pares o els mateixos infants. Està clar que els infants, per participar en el món, en el seu món, necessiten telèfon mòbil almenys a partir de certa edat, per estar en aquest ambient, per relacionar-se amb els seus companys després de l'escola, per informar-se, per formar part del món actual i de la seva vida, el necessiten. Als pares li donem una funció diferent. Per nosaltres compleix una funció de control. Val? I és moltes vegades iniciativa adulta el motiu pel qual acabem adquirint aquest telèfon. Mm-hmm. Estic intentant explicar que moltes vegades els pares el posem a mans dels nostres fills abans, fins i tot, que ells ens el demanin.
Tu ets autor del llibre El seu primer mòbil, Bones pràctiques per la família digital, que dona algunes idees per fer aquest acompanyament. Fins i tot, vols dir que fer algunes coses abans de temps, no? Per exemple, hi ha dues estratègies. Una, per exemple, parles d'obrir un compte familiar en alguna xarxa social?
Sí, les xarxes socials tenen un requisit d'edat, com ja tenim una llei que ho determina, no? Però per què no donar als nostres fills la responsabilitat de gestionar un compte familiar en qualsevol xarxa social? És a dir, és un compte obert per un adult, però que trasllada la responsabilitat d'aquesta gestió, de la publicació, a l'infant, de manera que això permet supervisar-lo i parlar i produir temes com són la privacitat, l'adequació de les publicacions, el temps, la vigència que una publicació, perquè no és obligatori publicar i deixar indefinidament allà aquesta publicació, també podem retirar quan ha perdut vigència. Sí. És a dir, hi ha moltes qüestions que no es tracten, que els infants afronten en solitari quan adquireixen, sobretot quan adquireixen el seu primer mòbil, però que els pares podem tractar abans amb força mecanismes i, per què no, aquest que us comentava, d'obrir un compte en una xarxa social, un compte familiar.
Gerard, tu dius també que cal estaria bé deixar-los un mòbil que no tingui internet i que només es pugui connectar amb el wifi de casa.
És recomanable començar per aquí. Igual que el primer cotxe que tenim a la vida segurament és pitjor que el tercer o que el quart, doncs podem començar acceptant certes limitacions. Un infant no necessita un full equip per començar. I quan dic un full equip em refereixo a que no fa falta el millor mòbil del mercat, però tampoc fa falta la millor tarifa del mercat, ni tan sols fa falta la tarifa que els adults utilitzem. Sí. És una manera d'anar entrant progressivament i de crear consciència en els infants sobre el consum. Tenim el pensament que internet tot és gratis i il·limitat, i no és cert. Hi ha un consum, i prendre consciència gestionant, per exemple, les dades de què disposes al llarg del mes, doncs fa que prenguem, que l'infant prengui aquesta consciència i que sigui almenys conscient de l'ús.
Gerard, imagino que no és recomanable que cap mòbil entri als espais de relació, com per exemple tenim la cuina o els àpats, ni tampoc a les habitacions, que són espais de descans, no?
Exacte. A veure, clar, en el moment que els mòbils entren en aquests espais, per començar, la interrelació familiar acaba. Per desgràcia, són poques les hores al dia que la família pot conviure junta, perquè tots tenim les nostres ocupacions, sí, no? Al llarg del dia. Llavors, que arriba el vespre, per exemple, és molt interessant poder dialogar, poder compartir les nostres experiències. Els mòbils a la taula, a l'hora de sopar, per exemple, acaben amb aquest necessari diàleg familiar. I el mateix passa a la nit. En aquest cas, el que s'entorpeix no és la interrelació familiar, sinó el descans. I el que apareix són innumerables conflictes. La nit és un dels espais més problemàtics, més conflictius, perquè és quan apareixen o creixen problemàtiques relacionals vehiculades a través del mòbil.
Gerard Vilanova, formador i divulgador digital i autor d'un llibre més que recomanable, El primer mòbil, bones pràctiques per la família digital, que ens dona algunes idees per fer aquest acompanyament. Gerard, gràcies, que vagi molt bé. Sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz y Mediodía COPE estarán junto a los que velan por nuestra salud. En el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla. La primera gran cita mundial de la farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo. Con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
A la tarda, 36 minuts, i d'aquí un moment en parlarem amb la Creu Roja, que fomenta l'aprenentatge dels primers auxilis de manera permanent, però abans tenim un bon consell. Amb qui? Amb ella, la doctora Torrejón.
¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España, y la red de recarga sigue creciendo. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, a ver cómo te quedas con este titular. Adelgazar para comer. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué le parece el titular?
Fue un titular que da que pensar, ¿no? Yo creo que a cualquier persona que lo escuche dice, ¿qué es esto de adelgazar para comer? ¿No? ¿A qué no nos estamos refiriendo? Mira, es una situación en la que se ven muchas personas que quizás no se han dado cuenta de que efectivamente están haciendo esto o les pasa esto, ¿no? Y por eso he querido reflexionar un poquito en el tema. Yo hablaba hace un momentito con una señora,
sí,
que es una persona que arrastra un sobrepeso de 30 kilos, es decir, bastante exceso de peso. Y ella me decía, dice, yo ya en varias ocasiones ya he perdido 20, 25 kilos. Digo, jolín, pues si lo que hace es lo más difícil. Digo, porque perder 20, 25 kilos supone, bueno, un tiempo de dedicación más o menos. Me da exactamente igual, pero un tiempo de dedicación, un sacrificio, exacto, un coste, sí, económico, etcétera. Dice, pero luego no lo mantengo. Digo, bueno, y ya he reflexionado por qué. Y entonces ahí es donde viene, donde sale. Es decir, hay muchas personas que no terminan de aceptar que tienen que hacer un cambio en su estilo de vida. Y vuelvo a recordar una cosa, Montse, si me lo permite, sí, que digo en muchísimas ocasiones. Nosotros, que nos gusta analizar bastante los datos de nuestros pacientes, en el 80% de los casos de los pacientes nuestros, cuando eran jóvenes, no tenían sobrepeso. En concreto, esta señora que le están sobrando ahora mismo 30 kilos, pesaba 58 kilos en su edad joven. Digo, vamos, era un figurín auténticamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el estilo de vida, en el caso de las mujeres, los embarazos, que no nos llega más a recuperar, cada persona con sus razones diferentes, vamos haciendo que vamos cogiendo peso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Entre comer y no comer, te pregunto yo ahora a ti, Montse, entre comer y no comer, ¿tú qué prefieres?
Hombre, comer.
Vale, ¿y entre viajar y no viajar?
Viajar.
Viajar. ¿Y entre trabajar o irte de vacaciones?
Irme de vacaciones para poder volver y trabajar.
Vale. Pero, mira, te lo has dicho, irme de vacaciones, pero luego poder trabajar. ¿Por qué? Porque las vacaciones son transitorias, porque es un tiempo y luego tengo que volver a mi normalidad. Entonces, llevando todas estas preguntas al terreno del sobrepeso, ¿qué ocurre? El comer, bueno, nos da placer y sobre todo si hay un vínculo emocional con el alimento importante. Entonces, ¿qué ocurre? Yo hago ese esfuerzo ímprobo de perder esos 25 kilos o esos 30 kilos, pero en realidad, ¿para qué los pierdo? Para verme bien y empezar otra vez a comer lo que comía antes. Y entonces, ¿qué va a pasar? que voy a volver al mismo punto donde estoy ahora.
Exacto.
A esto es lo que se refiere el adelgazar para comer. Es decir, esto muchas personas, yo les pediría a aquellas personas que me están escuchando que me hagan la cortesía de reflexionar un poquito en ese momento, porque son actitudes que no nos damos cuenta, son inconscientes, nos lleva la voracidad, ¿no? El ritmo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede porque realmente yo no he reflexionado o no he terminado de aceptar que yo ese estilo de vida que me hace que me engorde o lo abandono,
claro,
o me estaré viendo siempre en la misma circunstancia.
Así que los siguientes que estén interesados, llamar 93414-3631, calle Montaner 252, y recordar la primera visita sin coste alguna, informativa, y después, entre tú y la doctora Torrejón, decidís cuál es el mejor plan. Doctora, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Se val l'edat. Està clar que tenir habilitats i coneixements de primers auxilis ajuda a crear comunitats més segures i saludables. No ho dic jo, ho diuen des de la Creu Roja, i per això en parlem amb el Quico Coll, que és infermer i referent de suport vital bàsic i de primers auxilis de la Creu Roja. Quico Coll, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Bé, perquè cada vida compta i cada persona mereix assistència mèdica sense discriminació. Vosaltres creieu que l'educació en els primers auxilis ha d'arribar a tothom, no?
Sí, efectivament. És una part vital de la nostra societat, de tal com tenim avui el pati. Tenim d'aquests coneixements a tot nivell, tant sigui a nivell familiar com a nivell de la nostra feina, bueno, qualsevol àmbit de la vida. Que en qualsevol moment podem tindre una situació en la qual requereixi fer la primera assistència fins que arribin els serveis professionals.
Hauríem d'aprendre això, Quico, des d'una edat primerenca, no?
Sí. Això és vital, i a més, que ho roja, estem en aquest pla formatiu, estem impartint formació ja a nens inclús de primària, començant des de la primària, molt suau, molt a nivell molt inicial, però ja comencem a parlar-los del tema del 112, de l'alerta, què han de dir, com han de parlar, què han de fer, i mica en mica anem pujant esglaons, fins que al final la veritat és que fan els cursos intensius i, hauria que veure-los. O sigui, la veritat és que al final fan inclús fins a pràctiques de reanimació veritablement de llibre. Molt bé.
Ja. Per tal de prevenir accidents domèstics, també és important incrementar aquesta conscienciació dels nens i de les nenes perquè puguin identificar amenaces potencials, no?, en l'ambient que els envolta.
Sí. I tant. A casa sembla que és un lloc molt segur i no és tan segur moltes vegades, per la qual tenim... més que tenim, ells tenen a l'abast moltes situacions que poden requerir perill. Tant sigui a nivell elèctric, com el gas, com el tema dels olis calents... Qualsevol cosa que es pugui danyar, és important que sàpiguen identificar. I una vegada identificats, que han de saber el que poden i el que no poden fer, sobretot.
Quico, les persones per sobre dels 65 anys són un dels grups més vulnerables a malalties i accidents domèstics i també són més propensos a caigudes, també a desenvolupar malalties cardiovasculars i altres problemes de salut, com ara això, la pressió arterial alta, la diabetis. En un món on s'està augmentant l'envelliment de la població, les persones de 65 anys en endavant representen un adult de cada 6, l'any 2050 és crucial la formació també de més persones grans en primers auxilis.
Pues sí, la veritat és que, com molt bé dius, és una situació diana, vulnerable. Nosaltres sí que estem veient casos, i veiem sovint casos de persones, sobretot, caigudes al domicili. No cal que sigui que pugin a una escala, senzillament que caminin malament, que tinguin una estabilitat molt dolenta, o qualsevol malaltia d'aquestes cognitives, i llavors, és una situació veritablement, a vegades, que totes les situacions són lamentables.
Uh-huh.
Llavors, a part d'això, fundamentem també els hàbits de vida. Els hàbits, no tan hàbits, perquè els 65 no són tan hàbits, la veritat és que...
Cert, sí, està bé que diguis.
Sí.
Abans, fa uns anys, quan érem petits, dèiem, 65, deies tu,
sí,
que gran.
Sí, la veritat és que, tenim nens petits amb petits problemes i nens grans amb grans problemes. I llavors, un avi que tingui una caiguda a domicili, pot suposar, si no passa res més, fins a una fractura que pot tenir conseqüències molt greus. La qual, nosaltres, la, la nostra tasca que fem i el nostre objectiu, en tema formatiu sobretot, és inculcar, ensenyar, també doncs, identificar aquestes altres situacions de risc. Mm-hmm. Es informem també de les seves condicions de vida, que els seus hàbits alimentaris, tècniques per saber o mesures que han de saber per poder prevenir aquests accidents, coses com, per exemple, el botó d'alerta, no? D'alerta de caiguda, o qualsevol problema que tingui que pateixin. Són gent, com tu molt bé dius, són gent diana, vulnerable, sobretot a les caigudes i les malalties cardiovasculars. Vale? El ictus és una de les situacions que està a l'ordre del dia. I, bueno, pues són gent que, evitablement, requereixen moltes vegades pues, estar molt, molt a sobre d'ells. I el que sí que fem és que a vegades anem als casals a fer xerrades, a fer col·loquis, a fer tallers, i tinguem auxilis a la gent gran. No perquè siguin gent gran no han de saber o no saben fer aquestes tècniques, ¿vale? Uh-huh. I aquestes tècniques moltes vegades van de minuts, en el qual jo te podria parlar de casos per la meva feina com a infermer, també de la meva feina treballo a bombers com a infermer, i te puc dir que moltes vegades m'he trobat casos de avis que han començat a fer tècniques de resucitació sobre un altre avi, hem arribat i totalment ho han fet molt bé.
Home, és que hi ha vegades, Quico, que amb un petit gest pot salvar vides, eh?
Les nostres mans, només les nostres mans poden salvar vides. Almenys mantindre aquest fil de vida fins que arriba el servei sanitari professional.
Efectivament.
Vale? I llavors això és el que parlem, les expliquem, que qualsevol dubte han de tocar el 112, no hi ha cap problema, el 112, no han de dubtar, qualsevol situació que tinguin han de demanar ajuda, i bueno, ja dic que en aquesta línia anem, i la veritat és que tenim molt d'èxit. Estem molt agraïts per la sensació que tenim quan acabem la formació, de que veus les cares de gràcies i poden ser petites tonteries, com ensenyar-les a fer unes cures, unes rascades tan típiques en els avis.
Sí, sí.
Però, no, que es poden infectar i això pot comportar problemes. Bueno, els ensenyem pues, com han de netejar la ferida, pim-pam, tota la història, i al final, pues, que, sobretot, pues, que acudeixin al metge de capçalera perquè es valori i tal, i si cal necessitar una ambulància, pues, que han de tocar a telèfon d'emergències.
El nostre reconeixement, Quico Coll, infermer, gràcies, que vagi molt bé. Salut!
A vosaltres, un plaer.
Igualment.
Salut.
Adéu.
Gràcies. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esto no es terrorismo, es justicia.
Usted conoce la roca, se fugó de allí. Tal vez sea la única oportunidad que tenga aquella gente.
Yo puedo desarmar los cohetes, pero necesito su ayuda y la necesito ahora.
Bienvenidos a la roca.
Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, La Roca, estreno en 13, y después Sol Naciente, el sábado por la noche en 13.
septiembre es sinónimo de vuelta al cole, rutinas, actividades extraescolares, conciliación familiar y laboral, y también los piojos. Estos insectos se encuentran en el regreso de las aulas el ambiente perfecto para acampar a sus anchas entre cabezas de estudiantes, y son una de las grandes preocupaciones de los padres cuando los niños, sobre todo los más pequeños, comienzan o regresan al colegio y empiezan a relacionarse con sus compañeros. Usar cepillos, ropa o peines de otras personas aumenta el riesgo y multiplica el riesgo de sufrir piojos. Hoy vamos a hablar de ellos con la doctora Cristina García Millán, que es responsable de la unidad de dermatología pediátrica del Grupo Pedro Jaén. Doctora García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Septiembre es sinónimo, decíamos, de la vuelta al cole y de los temidos piojos. ¿Qué son exactamente los piojos?
Pues efectivamente, los piojos son una infestación debido a un parásito llamado pediculosis, bueno, se llama pediculosis capitis, el nombre sí, más técnico. Y bueno, pues efectivamente en esta época y luego también en verano es cuando más suele aparecer en la edad escolar. Normalmente entre los 6 y 12 años es cuando más se sufre y aparece normalmente más entre las niñas, sobre todo por la longitud de los cabellos, del pelo. Uh-huh.
¿Hablamos de piojo con falta de aseo, doctora, o eso no tiene nada que ver?
No, no en absoluto. Es verdad que está asociado, ¿no?, de manera, ¿no?, culturalmente a pensar que es una falta de aseo, una falta de cuidado, pero no, los piojos pueden aparecer en niños con una higiene adecuada, no hay ningún problema.
Los piojos tienen un tamaño más o menos como un grano de arroz, ¿no? Y se alimentan de sangre. ¿Cómo sabemos si tenemos o no piojos, doctora?
Bueno, saberlo muchas veces, podemos detectar el picor en el cuero cabelludo porque debido a la picadura aparece una irritación de esta zona y, bueno, pues aparecería un eczema o una irritación, y por esto mismo es cuando empezamos a detectarlo. Lo que yo sí que suelo recomendar es, antes de notar estos síntomas, porque esto indica que tendríamos piojos adultos por el cuero cabelludo, bueno, en épocas en las que nos avisen en el cole de que, bueno, pues que hay piojos, utilizar una liendrera para si hay algún huevo o alguna liendre pegada al cuero cabelludo, pues, perdón, al pelo, a la raíz del pelo, pues uh-huh, poderlo eliminar antes.
Doctora, los piojos se han hecho resistentes a muchos fármacos, ¿no? Lo digo porque se han ido desarrollando más medicamentos para terminar con ellos, porque con el tiempo han creado pues resistencia, ¿no? Y las infestaciones duran más tiempo.
Sí, efectivamente, con la eficacia de la permetrina, que es el tratamiento de primera elección para los piojos, ha pasado de un 93% hace 10 años a apenas un 13%. Entonces, bueno, pues hay otras alternativas como siliconas. La dimeticona se utiliza en algunas lociones pediculicidas, y luego otros tratamientos que son un poco más son más irritantes, más agresivos, y los utilizamos en segunda línea, como pueden ser el lindano o el malatión. Y bueno, luego están también otros productos como más de uso natural, como por ejemplo el aceite de árbol de té.
Sí.
Pero no tienen la eficacia demostrada, ¿no?, en estudios clínicos como puedan ser los otros tratamientos que uh-huh, he mencionado.
Si uno de nuestros hijos tiene piojos, habrá que avisar a los padres de los otros niños de colegio de que vigilen a los suyos, ¿no? Porque es una manera de cortar esa transmisión.
Sí, efectivamente, siempre esto, verdad, es una cosa que suele pasar a veces la tentación de no decir nada, pero lo que hay que hacer es lógicamente avisar, porque de esa manera pues podemos prevenir en el resto de niños, bueno, pues como antes comentaba, ponernos alerta simplemente con una liendrera, que es un peine con púas muy juntitas entre sí y suelen ser metálicas, y un acondicionador de los que son sin aclarado. Podemos pasarlo a los niños por la cabecita todos los días y bueno, pues algo que en las niñas es verdad que es mucho más engorroso, y si el cabello es rizado, pues mucho más, pero es una manera de prevenir.
Uh-huh.
Yo no suelo recomendar el utilizar insecticidas repelentes para la prevención
sí,
de los piojos, salvo que, por ejemplo, vayan a estar un tiempo muy corto, por ejemplo, si van a estar en un campamento una semana, pues bueno, puedes utilizarlo, pero no de manera habitual, porque en el cole pues puedes estar mucho tiempo utilizando estos productos. Entonces yo simplemente recomiendo la liendrera y un suavizante, sin aclarar, un acondicionador.
Ahora, doctora, con el cambio climático, yo decía septiembre, la vuelta al cole, hay piojos durante todo el año, ¿eh?
Sí, sí, sí. Realmente la época así como más... la más típica es el verano y el otoño, quizás, pero que va, efectivamente está en el año entero.
Además, ahora que nos hacemos tanto selfie y juntamos cabezas con cabezas, ahí tenemos el salto seguro para el piojo. Allí no hay peligro de suicidio de piojo.
Tal cual, exacto. Puede pasarnos además a los mayores también. Nos pueden pegar los amiguitos de nuestros niños o nuestros niños. Y efectivamente se pegan así por contacto directo, porque no vuelan, ¿eh? Los piojos no vuelan.
Oiga, ¿cuánto vive un piojo? ¿La vida de un piojo que es corta?
La vida del piojo es cortita, pero suficiente como para hacernos una buena avería. Más o menos, el piojo adulto madura en unos 7-10 días después de la eclosión del huevo y suele vivir un mes más o menos, el cuero cabelludo.
Bueno, pues se hace notar, un mes, pero con intensidad.
De picores, sí.
Bueno, pues vamos a seguir esos consejos. Seguramente muchos padres que ahora mismo nos están escuchando y los que no tengan hijos también, porque los adultos, con esto de que alquilamos motos, ahora podemos ponernos el casco que están en una moto de alquiler de cabeza en cabeza. No sabes quién se ha puesto el casco antes que tú, ¿no? Yo por eso siempre, doctora, llevo un pañuelito y me lo pongo a lo antiguo. Y digo, por si acaso ha quedado alguno
mucho
aquí,
mejor.
Mucho mejor. Sí, le agradezco mucho sus consejos, doctora Cristina García Millán, responsable de la unidad de dermatología pediátrica del Grupo Pedro Jaén. Gracias y espero que no nos haga la vida muy imposible esta temporada, los piojos.
Esperemos.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Chao. Estem molt a prop d'arribar ja a les 8 del vespre, moment en el que el nostre company, Ángel Expósito i la Linterna, arribarà a la nostra sintonia, però abans donar-vos les gràcies per estar amb nosaltres a través de COPE Catalunya i Andorra de 7 a 8 de la tarda a través de COPE Catalunya, com dèiem. Si voleu més informació, COPE.es i també a través de les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres el que farem ara és preparar ja el que serà el programa de demà divendres. Fins que arribi demà, et deixem amb bona sintonia de la COPE. Salutacions de la Montse Rodríguez. Un petó gran, bona tarda i sempre amb la COPE.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Soy el padre de Canet. Mi familia sufrió amenazas y un terrible acoso por pedir que mi hija pudiera estudiar, también en castellano. El gobierno de la Generalitat sigue excluyendo el español como lengua vehicular y el gobierno de España sigue sin hacer nada para impedirlo. No podemos seguir callados. Por eso, yo iré el domingo 18 de septiembre a la manifestación de Escuela de Todos. Iré para reivindicar que el español sea también vehicular. Nos vemos a las 12:30 en Barcelona, en Arco de Triunfo. No faltes.